Doncs avui un panegíric, una oda, una elegia, una apologia al massapà de Juan José.
Empiezo. Sabor.
Sí.
Sabor.
Empiezo. Amb rever, eh? Ja tenia la rever preparada, però ell diu empiezo. Nois, molt bona tarda, Alfons Gorina.
Bona tarda.
Bona tarda, Marc Garriga.
Què tal, com esteu?
Molt bé, molt bé. Amb ganes de saber quines coses bones i dolentes. Les bones les hem de veure i les dolentes no les hem de veure. Ja sabeu que aquí comencem sempre per les dolentes, amb aquest Va de Retro, amb una pel·lícula un pèl difícil d'explicar que es diu, de Netflix, A Descubierto.
¿Qué cojones?
¿Qué cojones?
¡Ey! ¿Qué es eso?
Tu oficial al mando. Biotech de quarta generació. Tienes 60 segundos para asimilarlo.
Pensava que era una sèrie d'anatomia humana masculina.
Això és del futur. Quan parlen que no ho entens, és del futur.
Sí, tu creus? Sí, és un futur no molt llunyà, diguem, i és una pel·lícula...
Demà passat, t'imagina.
Demà passat gairebé. Avui arriba a Netflix, A Descubierto, que és aquesta pel·lícula protagonitzada per l'Anthony Mackie, que és una de les estrelles actuals.
No sé ni qui és, vaig a buscar-lo.
L'Adam Martin et dirà que té unes ales fantàstiques als Avengers, no?
Per això no ho sé.
No, home, però fer més coses, home.
Sí. Mira, el Banquero va fer fa poc a Apple TV, que també estava molt bé.
El Banquero.
Doncs bé, aquesta pel·lícula ja d'entrada té un plantejament que no m'acaba d'entusiasmar, que és que en una zona de guerra, en aquest cas a l'Europa de l'Est, no, envien l'exèrcit americà a posar ordre i dius, home, ja aquest plantejament, després de tot el que hem vist als Estats Units, que segueixin com posant pau al món, no és una idea que m'entusiasmi, però va, la compro perquè com passa el futur, doncs mira, podria ser, no?
No, però ha passat a totes les èpoques, eh? Ells han anat a tot arreu a posar pau. I guerra.
El que passa és que...
I dictadors.
Doncs bé, allà envien a un soldat jove, en aquest cas una mena de conductor de drons, que té que aliar-se amb l'Anthony Mackie, que ve a ser el seu cap, fins que descobreix que és un androide, és un robot, no? I a partir d'aquí comença una relació, una mena de buddy movie estranya entre ells dos, perquè, clar, se suposa que és una cosa que jo no aconsegueixo superar, que les pel·lícules, els androides, que se suposa que no tenen vida pròpia, es comporten absolutament com persones normals. I dius, home, aconseguir aquest nivell de perfecció ja és una mica fals, no?, d'entrada. Però, a més, ell sospita que aquest androide té idees ocultes que no li acaba de dir. Podrien ser ordres ocultes o, més aviat, que ell ha aconseguit com fer-se una autoconsciència, com ho diria, aplicant que si les ordres dels humans són contradictòries, jo tinc dret a interpretar-les com vull i fer el que em dóna la gana. Per això et dic que és una mica difícil d'explicar, perquè el que passa aquí és que et posa aquest dilema de si la intel·ligència artificial ha de controlar les guerres del futur i tenir tanta responsabilitat, tot això. A partir d'aquí, la pel·lícula és una pel·lícula d'acció absolutament normal i corrent. Vaig llegir una crítica que ho explicava molt bé. Diu, les pel·lícules que produeix Netflix d'aquest perfil, que s'assemblen molt totes, a més, sembla que siguin conscients que la gent a vegades posa Netflix per tenir posada alguna cosa de fons. És a dir, no s'hi fixen massa perquè realment el nivell de rodatge, d'efectes especials, deixa una mica que desitjar.
D'acord.
Estan dient que no es poden fer rendibles, no?, pel·lícules de 200 milions de dòlars només en plataforma, doncs evidentment aquestes pel·lícules costen una mica menys o bastant menys quan, en realitat, el tipus d'argument o l'ambició que proposen necessitaria d'un pressupost molt més alt. I per això dic que A Descubierto...
Fluixa. Fluixa, aquesta pel·lícula de Netflix.
Clar, quan descobreixes que el teu cap és un androide, és un drama, eh? A mi
ha passat
un parell de vegades. Sí. I...
Amb qui?
No, a tu no t'ho puc dir.
Perquè
seria Blade Runner, Jo seria, tu series del replicant.
Doncs aquesta és el Va de Retro, de la setmana A Descubierto, però també n'hi ha una de cinema, que es diu Más allá de las palabras, Marc Garriga, que tampoc no...
És una pel·lícula que no sabíem on col·locar, perquè és una pel·lícula, en principi, per cinèfils, així en blanc i negre, una pel·lícula holandesa que parla de la migració, que és molt bonic estèticament i tal, però al final vam dir, no, aquesta és Va de Retro, perquè és un plom de pel·lícula, és una pel·lícula pretensiosa que intenta fer unes teories i al final t'avorreixes, com no se sap greu perquè hi ha poques estrenes en cinema i hem d'animar que la gent continuï anant a sales, però no hi ha altres alternatives abans que aquesta, la veritat.
De cojones, noi, com ja està molt fort avui, us heu desfogat, fills meus. Molt bé, doncs escolta, abans passàvem directament del Va de Retro a les que sí que s'havien de veure, però ara tenim un terme mig que és aquesta, ni fu ni fa, estem parlant de One Night in Miami, Amazon Prime.
Ready for tonight? I'm as ready as a person can be. After the fight, we're all coming back here for the champs of victory, Porter. Don't be late.
La història ficcional ficcionalitzada de Cassius Clay, Malcolm X i Jim Brown i Sam Cooke mentre celebren la victòria inesperada de Clay contra Sonny Liston en una habitació d'hotel a Miami el febrer del 1964. I què passa aquí?
Sí, a veure, aquí també ens hem discutit una mica amb l'Alfons. Per mi és més fa que fu. És a dir...
Hòstia, noi, molt bé. M'agrada. Ets més fa que fu.
Correcte.
És una expressió, sí, sí.
Jo per mi tiraria més a Maste, és a dir, jo us la recomano força. És una pel·lícula, mira, és el debut de la Regina King, que és una actriu que hem vist a diversos llocs, com a la sèrie Watchmen, per exemple, a la pel·lícula Ray, el Blues de Bill Street, bueno, una actriu afroamericana molt potent a Hollywood ja, i ara dirigeix aquesta pel·lícula, que diuen que pot tenir opcions també d'optar als Oscars, i és una pel·lícula que havia d'estrenar-se en cinemes, de fet, jo la vaig veure a Venècia, perquè és una pel·lícula que es va presentar a la mostra de Venècia, però després amb el coronavirus doncs ha passat directament a Amazon Prime. I surt d'una obra de teatre, i això potser es nota una mica massa, perquè passa tota l'acció gairebé en una habitació d'hotel, però tot i així està molt bé perquè parla... Doncs és la nit en què Cassius Clay es converteix en campió dels pesos pesants i ho celebra, té aquests tres amics, Malcolm X, el cantant Sam Cooke i un jugador de futbol americà, Jim Brown, que jo no el coneixia tant, però que es veu que és una superestrella allà, no? I són quatre personalitats molt diferents i parlen de com han de rendibilitzar l'èxit de Cassius Clay a la boxa, l'èxit de Sam Cooke a la cançó, al futbol americà, és a dir, personalitats de color, com aleshores, quan hi havia el segregacionisme estava a dalt de tot, doncs com fer discursos amb Malcolm X per aconseguir que els moviments dels drets socials aglutinessin gent, etc. Llavors es basen les converses entre tots quatre, cadascú té el seu punt de vista,
per ampliar la base, no?
Exacte, correcte. Bé, llavors és una pel·lícula molt enriquidora, molt reflexiva, que potser li falta una mica, però jo crec que és molt interessant i sobretot per conèixer, perquè està inspirada en fets reals, què va passar aquella nit i bé, com es vivia en aquell moment tot aquest tema, no?
D'acord. Doncs escolta'm, una mica més fa que fu, One Night in Miami, pel·lícula d'Amazon Prime, doncs mira, és una estrena que a tu el més fu que fa.
No, a veure, a mi em sembla bé on està, diguem que no la baixaria més de categoria, això que ha comentat el Marc, no? Potser el tema teatral, és a dir, justifica uns molts bons diàlegs, normalment bones interpretacions, però també s'ha de saber filmar, encara que sigui en espais tancats, i crec que la pel·lícula és una mica sosa, diguem, que en aquest sentit, però és recomanable.
D'acord, doncs no està malament. Ara, la secció per la Mari, per la meva mare, aquesta pel·lícula, 23 paseos.
No passa nada por llevarlo atado. Henry,
¿ya somos amigos?
¿Siempre estás aquí?
Sí, sobre esta hora.
Un home i una dona grans es coneixen mentre passegen els seus gossos. Durant 23 passejades neix una història d'amor.
Sí, a veure, és una pel·lícula que és agradable de veure, però també et dic que dels 23 passejos, entre els 22 i més o menys ja saps el que passarà, Vull dir, després del primer passeig. Vull dir, es troben dues persones solitàries, que notes que sobretot ella té un punt d'amargura, però es comencen a conèixer, comencen a aflorar doncs, els sentiments, l'amistat. També els secrets que cadascú amaga, no?, de la seva situació personal realment. Protagonitzada pel Dave Jones, que és aquest actor que vam veure jo, Daniel Blake, per exemple, a la pel·lícula del Ken Loach, que sembla cridat, no?, pel seu aspecte i la seva forma de ser, a fer tots els papers d'home de mitjana edat tirant una mica cap a dalt i de classe social mitja-baixa, per entendre'ns. A partir d'aquí, doncs, pel·lícula agradable, moments divertits, moments dramàtics, moments romàntics i, sobretot, dues bones interpretacions que s'escauen bé, vaja.
Molt bé, 23 passeos. A tu què et sembla, Marc, la pel·lícula?
Jo el que he dit a l'Alfons de l'anterior, és a dir, em sembla una mica sosa, una mica poc aprofitada, però vaja, és una pel·lícula d'aquestes agradables, ben intencionada, que es veu bé i que passa bé, però que no va més enllà i que és molt previsible, és veritat, tot i que hi ha moments en què hi ha alguna sorpresa de les històries del passat dels dos personatges, però vaja, que és agradable de veure, i això que dèiem abans, no? Encara es pot anar al cinema, que la gent aprofiti, doncs aquesta podria ser una de les opcions per anar a veure una pel·lícula que està correcta, que mitjanament bé,
bastant correcta.
Però doncs per la Mari perfecta.
Per la Mari perfecta, doncs escolta'm, ara la que segur que heu de veure Tots, tots, però tots, de veritat, perquè és molt important, sobretot la gent que ja tingueu una edat i que vulgueu veure coses allò... Aquesta de... aquesta dels superherois.
Wanda y Vision. ¿A qué hacemos buena pareja?
Este es nuestro hogar. Quiero que nos integremos.
En parlava ahir el David Olivares aquí, aquesta estrena a Disney Plus de Wanda y Vision, Bruja Escarlata y Vision, que és una, són nou episodis d'una cosa estranyíssima que estan fent amb els superherois, no? Usted a tots bastant descol·locats.
Això, aquesta és la part més interessant. És a dir, sí, venim de pel·lícules i pel·lícules. Podem dir que la franquícia que ha batut rècords de públic als cinemes els últims anys, els Venjadors i totes les... els Guardianes de la Galàxia, etc, etc. I ara Disney, Marvel, obre el ventall de sèries a la seva plataforma i comença amb aquesta, amb aquest producte absolutament sorprenent, perquè és una sèrie que és, en el fons, un homenatge a les sitcoms de tota la història de la televisió. És a dir, aquí tenim dos personatges que són aquests Bruja Escarlata i Vision, que estan com fent un programa de televisió. La incògnita és què està passant realment, que pensem que potser tot és la imaginació o un somni, però el que veiem, el que veu el públic és, comença el primer capítol i és com si fos Lucille Ball o Embruixada, és a dir, una sèrie en blanc i negre dels anys 50, d'humor, divertidíssima, en què els dos personatges principals, clar, són superherois i per tant tenen poders i els fan servir, però en aquell context sorprèn molt i per tant fa molt riure, però a mesura que va avançant la sèrie passem dels anys 50 als 60, la tribu dels Brady, és a dir, van com homenatjant tot de fites de les sitcoms dels Estats Units i aplicant aquest humor que clar, partint d'on partim, doncs està com molt fora de lloc, no?, tot plegat, i la veritat és que jo la trobo superdivertida. També aquest, té aquest punt intrigant de saber què és el que hi ha al darrere de tot plegat, perquè el personatge de Visió a l'última pel·lícula dels Venjadors, no és un spoiler perquè ja fa molts anys, doncs va morir, per tant, no sabem, hi ha alguna cosa més enllà, no?
Sí.
Però el que és la sèrie en si, de veritat, no té res a veure, tu que no t'agraden els superherois, no té res a veure amb el que estem acostumats a veure,
i per tant aquí pot captar molt això, sempre em dieu això i és mentida. No té res a veure amb el món dels superherois. Vinga, home.
No, Roger, en aquest cas és que no té absolutament res.
Acabarà tenir a veure, perquè això ara és una sitcom, però al capítol 5 doncs veurem això, que és un somni d'algú o es converteix en un drama i llavors acabarà
no,
sent,
no? Que segurament serà no. Una creació de la Wanda, que és un personatge que té el poder de manipular la realitat i que és bastant possible que sigui un resultat de la seva imaginació. Jo l'he vist avui, Marc, els dos primers capítols.
I què?
I m'ha semblat apassionant per tot això que dius, i després també perquè finalment podem veure el Paul Bettany, ja sabem que és un gran actor, però Elizabeth Olsen Olsen, Déu-n'hi-do, també, eh?
Molt bé, a mi m'ha sorprès molt, perquè, clar, recordem les germanes Olsen, les bessones aquelles que després s'han convertit en empresàries i que, bé, feien pel·lícules...
Les petitetes aquelles?
Les petitetes
les aquelles. Petita. Que tenien després una empresa de roba, no?
Correcte. Aquestes són multimilionàries.
I segueixen actuant.
Aquesta és la germana petita.
Poc, sí, però aquesta és la germana petita, i la veritat és que, clar, els veus a tots dos abans en el seu paper de superherois volant i tal, i aquí, és que, clar, el paper que fan és completament diferent, i ho fan molt bé, en un registre molt, molt diferent. Doncs, Adam, en el tercer capítol, que jo he pogut veure el tercer, ja canvien, és a dir, és això que deia, no?, que passem de la sitcom dels 50, passem al color, vull dir que tot plegat té molta gràcia, de veritat.
Sisplau, parlem 7 hores d'aquesta porqueria, sisplau.
Però ara que ho dius, Marc, tinc curiositat per veure si acaben avançant en les dècades i arriben a Padres Forzosos, no?, que és on estaven les petites Olsen.
Exacte.
I ara sí les
Primos Lejanos m'interessa a mi.
Mira, Primos Home, Lejanos...
Lari, mi primo Lari.
En Valky.
Només una cosa, Roger, per exemple, sí, per tu, si algun dia tens curiositat per veure-la...
No, cap ni una, però endavant.
És igual, o la gent que diu, mira, no he vist, però tinc curiositat per veure-la, però no sé qui són aquests personatges, sí, no sé d'on venen, tal, podeu veure també a Disney Plus una minissèrie de dos capítols que es diu Marvel Studios Legends. On t'expliquen quin ha estat el recorregut d'aquests dos personatges perquè puguis veure la sèrie sense problemes.
Sí, no només vols que perdi el temps amb aquesta, sinó amb la que em prepara per aquesta, no? Moltes gràcies. No, t'he de dir...
És difícil de justificar, realment.
No, t'he de dir que en general està agradant. Mira, n'estan parlant aquí, en aquest canal de tele francès, que no sé, France 24, també estan parlant d'això, o sigui que és una cosa internacional ara mateix. Estan ensenyant les imatges. De tota manera, només una pregunta, més enllà del tema dels superherois. Si has d'imitar una sitcom, facis com ho facis, estàs fent sitcom. I si fas sitcom, has de fer bones bromes.
És boníssim.
Han de ser bones, eh? Si no, si no, no pot ser, eh?
És que és el que... Són boníssimes.
L'humor, l'humor, o és bo o no és, eh?
Sí, senyor. A més, avui he llegit que s'ha rodat com una sitcom en públic, en directe, i les, els riures que ja són del públic rient durant la gravació.
Amb aquella cosa que deien... Is recorded in front of a live audience.
Molt bé, doncs aquesta, Bruja Escarlata, Wanda i Vision a Disney+. I per cinèfils, aquesta Infàbrica, a Movistar+. I think something's wrong with that dress. Don't tell me you're scared of a dress. De què estem parlant?
Bé, a veure, aquesta pel·lícula arriba el dia 19, concretament a Movistar, no, no la busqueu abans. Va ser revelació pels festivals on va passar l'any passat, però, clar, l'estrena, allò...
L'any passat, no, el 2019,
sí,
ja.
Sí, és veritat, fa 2 anys. És una pel·lícula que porta retard, es va anar endarrerint, no es va arribar a estrenar i al final la trobareu a Movistar, però és una estrena inèdita, diguem, encara, i val molt la pena. És veritat que no és una pel·lícula per tothom, per això la posem a cinèfils, però ens explica la història d'una dona, diguem, d'una vida una mica grisa, descontenta de com li han anat les coses, amb una feina poc apassionant, amb un fill gran a casa que no marxa i amb el que no s'entén molt bé, però que troba un dia, en un centre comercial, un vestit vermell que li crida molt l'atenció, no? El compra i a partir d'aquí comença aquestes històries estranyes d'obsessions, no?, amb un objecte de... i passen coses estranyes relacionades amb aquest objecte. Clar, amb aquest plantejament podries fer una comèdia com era la pel·lícula del Quentin Dupier, per exemple, Marc, aquella de la jaqueta que li deia, sí, que matés a persones. Podries fer una pel·lícula de terror pur i dur, tipus Christine, no?, que s'obsessionava amb el cotxe. Aquesta és una pel·lícula molt més... abstracta, diguem, amb coses gairebé David Lynch, amb escenes d'aquestes que dius, ja no sé si això està formant part de la trama o estic al·lucinant o és una imaginació d'ella, però en qualsevol cas molt ben realitzada a nivell visual, perquè el vestit vermell dona molt de joc, òbviament, no? I amb sobretot una creació, diguem, d'ambient malaltís molt, molt interessant. És una pel·lícula que està molt bé, Infàbric.
Doncs perfecte, Infàbric a Movistar, aquesta està molt bé. Deixem...
M'ha vingut aquesta per la Mari, no, eh?
No, no, bueno, no ho sabem, no ho sabem. Deixem recomanar-vos, jo, perquè m'ha vingut al cap ara, perquè avui estrenaven a Filmin un documental de Robin Williams, ara que parlàvem de cinema, explicant els últims dies, els últims mesos de la vida de Robin Williams, que ja sabeu que en un moment donat doncs es va suïcidar, el que passa és que no se sabia exactament per què, i en aquest documental s'explica no només el per què, sinó una mica la trajectòria de l'actor, que és molt interessant. I també em sembla que estrenen i la posen a Filmin El rei pescador, que no hi era a Filmin encara, però que és una pel·lícula, a mi em va fascinar brutalment, una pel·lícula excessiva que li sobren minuts per tot arreu, que és desmesurada, però és aquell del Monty Python, com
Terry
es diu?
Gilliam,
del Terry Gilliam. Però al mateix temps, jo trobo que allà el Robin Williams està espectacular. Està absolutament espectacular.
Jo sempre he pensat que els actors que fan comèdia són actors extraordinaris, perquè és el més difícil del món, i quan els hi donen l'oportunitat, entre cometes, perquè fer comèdia és molt lloable, però de fer papers dramàtics o exhibir altres registres, sempre ho fan meravellosament bé i, per tant, es demostra.
És Robin Williams i Jeff Bridges, no?
Sí, senyor. I ara que has dit això, aprofitem, eh? Tu no saps, suposo que sí que ho saps, l'estigma que hi ha per donar papers dramàtics a gent de la comèdia, eh? És molt difícil, eh?
No, clar.
Perquè consideren que no ho sabran fer. I no.
Coi, doncs serà que no hi ha proves a la història del cinema, doncs sí, que demostren el contrari, eh?
Sembla que sí. Nois, ho deixem aquí. Una abraçada molt forta. Bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu. Adéu.